Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Alexander Zoma, cònsol d'Ucraïna a Barcelona, denuncia al Tot anirà bé de Ràdio Estel que l'actual conflicte amb Rússia fa anys que va començar. Ho ha dit el programa Tot anirà bé, on ha agraït també de tot cor l'onada de solidaritat que està arribant aquests dies a la seva oficina barcelonina.
Lo que vemos ahora en Ucrania, el ataque enorme con toda furiosidad por parte de Rusia, es lo que Ucrania está sufriendo no desde hace una semana, sino más de 8 años. Rusia empezó su ocupación de Crimea. El escenario fue lo mismo.
Zoma s'ha mostrat esperançat que les sancions econòmiques i les diverses pressions dels oligarques russos puguin fer un canvi en el guió de Vladimir Putin, president de Rússia. També s'ha mostrat preocupat per la informació esbiaixada que assegura estan rebent els ciutadans russos a través dels seus canals de comunicació estatals. El cònsol ucraïnès també ha demanat estar pendents de la seva pàgina de Facebook perquè des d'aquest canal aniran demanant ajuda de tot el que pugui necessitar el país. En el 7è dia de conflicte, Rússia ja està notant els efectes de les sancions d'Occident per la invasió a Ucraïna. El país s'afronta aquest 3er dia consecutiu amb la borsa tancada davant el temor a un esfondrament dels principals valors. La decisió es va prendre el 28 de febrer, un cop anunciada la intenció de la Unió Europea, els Estats Units i el Canadà, entre d'altres, de desconnectar alguns bancs russos del sistema internacional de comunicació financera SWIFT. Una altra de les conseqüències és la caiguda del ruble a mínims històrics. Ha caigut un 6% respecte al dòlar aquest dimecres i en els darrers dies ha registrat descensos no vistos en gairebé els últims 30 anys. I l'Organització Mundial de la Salut diu que Ucraïna podria haver de fer front aviat a una manca de subministrament de medicines per tractar diverses malalties. En concret, l'OMS parla de medicaments contra el càncer o insulina per tractar la diabetis. També ha confirmat que enviaran una primera remesa d'ajuda mèdica que arribarà a Polònia dijous. Són 6 tones de material quirúrgic d'emergència, entre altres materials. Calculen que aquest enviament podrà donar assistència a unes 150.000 persones. Tot plegat quan Ucraïna s'ha adreçat al Papa Francesc perquè intercedeixi davant el president rus Vladimir Putin, li demanen aquest al pontífex que faciliti corredors humanitaris. Es tractaria de donar assistència a la població civil afectada per la guerra, així ho ha explicat la viceprimera ministra ucraïnesa Irina Bereskuk en una intervenció en directe a la televisió del país. Mentrestant, el papa a l'audiència d'aquest dimecres de cendra ha demanat que recordi la població d'Ucraïna que busca refugi i ha agraït a Polònia que els acull i ha declarat un dia de dejuni i pregària de pau per aquest país. I Adif, aquí a Catalunya, protegirà al voltant de les vies del tren per evitar que sobrevolin drons. L'autoritat ferroviària del transport afirma que l'objectiu és evitar danys en els elements de la infraestructura ferroviària. Per fer-ho, la companyia licitarà un contracte per tal de definir els espais aeris protegits. El projecte compta amb un pressupost de gairebé 95.000 euros i en un termini d'execució de 6 mesos, tot plegat per l'augment dels darrers dies, denuncien, de vols de drons sobre les seves instal·lacions, un fet que DIF diu suposa un risc de seguretat per les seves instal·lacions. I ara els esports en Pol Massip.
Esport en directe, el Barça femení està guanyant el Rayo Vallecano a la mitja part dels 8ens de final de la Copa de la Reina. El Barça està guanyant 0-2. Jennifer Hermoso ha encertat Diana quan només portaven 4 minuts de partit i la pilota d'or, Alexia Putellas, ha encertat el segon al minut 42. Amb aquest resultat, les blaugranes es classificarien pels quarts de final de la competició. Ara arrenca la segona part de la trobada i estarem pendents de com evoluciona i en la Carla Bú Uigas ens en donarà tots els detalls al punt i seguit. Qui ja s'ha classificat pels quarts de final és el Granadilla. Les Canàries han superat aquest migdia el València per 0-3. I en bàsquet, l'Espart Girona disputarà finalment els quarts de final de l'Eurolliga femenina. La FIBA és una de les federacions, com moltes altres, que ha acatat les recomanacions del COI i ha apartat els equips russos de la competició. Aquests són l'Ekaterinburg i el Dinamo de Kursk. Amb aquesta modificació, els quarts de final han quedat redefinits i les gironines, que havien quedat cinquenes, finalment jugaran l'eliminatòria contra l'Avenida. Aquesta serà la segona presència de l'Uni en les eliminatòries de la mateixa competició europea. La FIBA, per cert, que també ha decidit suspendre la candidatura de Rússia per l'Eurobàsquet 2025. Rússia era una de les candidates a organitzar el campionat europeu. I en futbol, el club de futbol anglès Chelsea podria veure's afectat pel conflicte entre Rússia i Ucraïna. El seu propietari és el magnat rus Roman Abramovich i ha estat cridat per fer de mediador en el conflicte i ara mateix estaria interessat en desprendre's del club. El multimilionari suís Hansgrohe Wyss ha afirmat al diari Blick que li han ofert comprar el Chelsea. El club anglès, però, està en deute amb Abramovich després que aquest hi invertís més de 2.000 milions de lliures esterlines.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. A les 6 ens deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts aquí, estem, tercera hora de Ràdio Estel del Tot anirà bé. Quina tarda portem, eh? Jo no sé vostès com ho veuen, però portem la tarda una mica en la línia del que dèiem al començament del programa, o allò que diem tots els dies, efectivament, que això és un passeig per la vida tal qual és. I això significa que el dia que tenim notícies terribles, doncs hem de parlar de notícies terribles, i quan realment l'actualitat ens obliga a mirar en una direcció concreta i veure què podem fer per ajudar-los, doncs cal mirar en aquella direcció i cal ajudar en la mesura del possible. I entenc que avui hem fet una, sincerament ho dic, una molt bona feina. Una molt bona feina d'entrada per conèixer la gent d'Ucraïna de veritat, no? Per parlar amb el seu cònsol i que ens expliqués com estan, quines necessitats tenen. Una cosa que no la sabíem i que jo no l'havia vist publicada enlloc, però que em sembla molt interessant, com per exemple des del consulat han hagut de habilitar la pàgina del Facebook del consulat perquè en ser una institució ucraïnesa han estat víctimes de tot tipus de ciberatacs, amb la qual cosa no poden jugar amb el que és la seva pàgina web a l'hora de, per exemple, publicar aquells articles que necessiten en aquests moments. En fi, el que els deia, no? Que cal estar al costat, però que també cal mirar en una altra direcció, no? I respirar una miqueta nosaltres que formem part d'aquesta part privilegiada del món, segurament, que ens ho podem permetre. Que ens ho podem permetre fer una mena de zapping a la vida, no? I perdre per un instant el que és la perspectiva d'un lloc i situar-la en la perspectiva d'un altre, perquè, efectivament, al món passen moltes coses. Mirin, mentre estem parlant d'aquesta situació de Kiev, que obligava el periodista amb el que parlàvem a demanar-nos la major rapidesa possible, perquè estava al carrer i tenia por, directament. Mentre passava això, aquí a Barcelona tenim el mobile. I això serveix com a punt d'inflexió. Anem a canviar, si els sembla, durant una estona, completament de història, per parlar, efectivament, d'aquest magnífic certamen que ha portat a més de 60, diuen 70.000 persones a la ciutat de Barcelona i que ahir, per exemple, ens va permetre aquí en directe al programa veure una televisió invisible, bueno, invisible, transparent, que no sé bé, el mateix, però s'assembla, i fins i tot tenir un gat, ai, un gat no, un gos, que no té pèls perquè és un robot. En fi, no riguin, és el món del segle XXI. Les 5 i 8 minuts. Hola, Núria, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, hola a tots.
Com està el Mobile World Congress aquesta tarda, Núria?
Mira, doncs avui tercer dia, com deies, tercera jornada d'aquest congrés. Jo ja porto una horeta voltant pels diferents estants d'aquest recinte perquè, com us he anat dient, cada dia és molt gran i és gairebé inacabable. I el que et puc explicar aquesta hora és que hi segueix havent molt d'ambient, però potser una miqueta menys que ahir. De fet, venint cap aquí, he pogut parlar amb alguns taxistes, que efectivament el que m'explicaven és que des d'ahir a la tarda i fins a hores d'ara doncs han hagut de fer ja molts viatges cap a l'aeroport. Per tant, potser això sí que explicaria el per què hi ha menys gent que ahir.
Clar.
Tot i això, molt d'ambient, moltes persones, com us he anat explicant al llarg d'aquestes jornades, amunt i avall, amb telèfon en mà, fotografiant, fent vídeos de totes les novetats d'aquest mobile, i a la línia del que deia, un mobile on la tecnologia 5G és la gran protagonista, però també el món del metavers, de les criptomonedes, com dèiem, arrel d'aquests dies hem conegut un gos intel·ligent que acompanya la gent, també televisors transparents, bueno, inacabable totes les propostes que hi han, però sobretot el que treu més en aquesta edició és, com dèiem, la tecnologia 5G i el món del metavers, sobretot.
Clar. M'estic plantejant, si un té un gos d'aquestes característiques, l'ha de baixar a passejar a la nit? No cal, no?
Jo crec que no cal.
Pregunta al respecte. Després seguim parlant, d'acord, Núria?
Perfecte, fins ara.
Fins aquí una estona, bona tarda. Ahir a la nit vaig sortir a sopar, Cristian. Bona tarda, Cristian.
Vaja, bona tarda.
Com estava la ciutat de taxis? Tots els taxis plens.
Vaja.
Quina festa del taxi, no?
Va sortir el dia punta, justament. Bueno. Jo vaig pensar, com surti el Toni Sopar i no trobi un taxi, veuràs que demà tindré clatellada.
No. Doncs no. Vaig trobar taxi ràpid, d'altra banda, no?
M'alegro. Aquest és l'equilibri correcte, que nosaltres ens guanyem la vida, tinguem feina i el client tingui taxi.
Avui estem reconduint la situació, sabent que els dimarts... Avui és dimarts. No, dimecres. Els dimecres en tertúlia de clients, de com som els clients representats per l'Oriol Francisco. L'Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
I d'altra banda, a l'altra banda de la barra, tenim el Cristian conduint el seu taxi, però també tenim el Gerard Socarrats. Bona tarda, Gerard.
Bona tarda, Toni.
Atenent a la gent que té gana, no?
Correcte.
Quan surt del Mobile World Congress, no?
El que t'he de dir és on vas anar a sopar que no et vaig veure.
És veritat.
Bueno.
Ostres, com sou, veus? M'he lliurat d'aquí, me l'estat donant per aquí. No, t'amoïnis, és que ahir anava com una moto. Pol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
A veure, se't diu allò, intentar por les de Villaúbida, se't diu, no?
Però
no,
va,
Pol Torrents, com va la vida, Pol?
Doncs molt bé.
A Yamaha, experiència de clients molta, però m'ha fet gràcia perquè jo desconeixia que tu havies tingut un passat dins el món dels hotels, no?
Sí, de l'hostaleria i l'hoteleria.
De l'hostaleria, ara en parlarem. Esteu notant el mobile o no, Gerard?
L'estem notant, no com abans de Covid, evidentment, però sí, la milloria es nota i és benvinguda. Jo sóc dels de veure el got una mica mig ple en comptes de mig buit i m'agrada que treballem una miqueta més.
Clar. Segur que ens agrada veure aquesta ciutat plena de turistes. Per exemple, la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, no només li agrada, estic convençut, veure-la, sinó també saber que es poden moure bé, perquè és el director de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Adrià Gomila. Senyor Gomila, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres. No deu ser fàcil, no?, establir els plans de mobilitat quan de sobte, en tan pocs dies, arriben 70.000 persones a una ciutat, no?
Bueno, la sort que tenim és que ja habitualment la gestió de la mobilitat ja té la seva complexitat amb tots els actors i les situacions que tenim, i per sort, Barcelona és una ciutat on regularment es van produint events i ja començava a tenir certa experiència, no?, amb com gestionar-los.
Miri que la mobilitat a Barcelona, diguem que cada dia agafa nous reptes, no?, perquè cada vegada trobem més elements que estan funcionant simultàniament a Barcelona, no?
Sí, el món cada cop és més complexa i per tant la mobilitat també, perquè és un reflex, no?, de com vivim. Cada cop hi ha més interlocutors, més actors, més sistemes de mobilitat, més, bueno, les eines tecnològiques, no?, les xarxes socials, els emprenedors amb diferents tipus d'idees innovadores en la mobilitat, però bueno, jo crec que és un reflex de la societat, cada cop tot es va tornant més complexa i la mobilitat a les ciutats també.
En els seus millors somnis, i entenguin que és una broma, en els seus millors somnis, la ciutat de Barcelona passa a tenir carrers molt més amples per poder posar més carrils de coses, o no?
No, jo crec que no.
No?
Sincerament, no. O sigui, del que es tracta, la mobilitat és per anar d'un... O sigui, no és una activitat, diguem, finalista. O sigui, ens movem per anar a fer una altra activitat, no? Els congressistes venen per fer una altra activitat. Quan algú va a estudiar el principal no és moure's. O sigui, el moure's està, per comptes, diguem, al servei de la resta d'activitats. Per tant, jo crec... I sóc el responsable, eh? O sigui, és la meva feina, val? Però... No, és un complement a les activitats que s'han de poder produir a la ciutat.
Sí, que en definitiva el millor que li pot passar a la mobilitat és no ser notícia.
Exacte. Necessitem no ser notícia, que vol dir que tot pot desenvolupar-se, totes les activitats, correctament, i sí que necessitem anar introduint canvis per les externalitats, és una paraula molt tècnica, o sigui, per les conseqüències derivades de la forma en què ens movem, en el sentit de, diguem, sinistres de trànsit, el tema de la contaminació, la salut, l'ocupació de l'espai públic, el soroll. Val? Aquí sí que necessitem anar introduint canvis, perquè aquesta manera de moure's, que és imprescindible per l'activitat general de tot tipus, doncs ha de ser eficient perquè tothom pugui desplaçar-se adequadament per les activitats, però alhora cada cop hem d'anar canviant la manera com ens movem perquè els impactes que genera, els negatius, es redueixin.
Clar. Jo no sé si cada dia, cada vegada que el truca vostè la senyora alcaldessa, la senyora Colau, es posa a tremolar una mica, perquè efectivament, vull dir, i deixi'm dir-li que jo sóc molt fan d'algunes de les mesures que tiren endavant, però clar, a vostè li compliquen molt la vida. El fet que de sobte es talli la circulació a tot el carrer Consell de Cent, per exemple, i passi a ser, insisteixo que a mi m'agrada molt això, que passi a ser una zona verda, tot el carrer Consell de Cent, o vaja, hi ha altres carrers, vostè realment, diguem, que ha de treballar una mica per acontentar tothom i perquè continuï garantida aquesta mobilitat a la ciutat, no?
Exacte, exacte. O sigui, de fet, el repte està en que, com deia abans, i aprofito el fil del que dèiem, de que cada cop la situació, diguem, en general, és més complexa, en tots els aspectes de la vida, per fer la matrícula del teu fill a l'escola, cada cop és més difícil, Doncs, en aquest cas, la situació cada cop és més complexa, però està al servei, diguem, de què volem que sigui la ciutat. I hem de decidir com volem que sigui la ciutat i llavors hem d'anar, diguem, adaptant-nos, però no només la mobilitat, sinó tots els aspectes de la vida de la ciutat, a com volem que sigui la ciutat, i la mobilitat és un d'ells.
Per si ve l'alcaldessa un dia d'aquests, vol que li digui alguna cosa, de per seva o... No cal, no diríem?
Que no cal.
Molt bé.
Que no cal.
Senyor Gomila, molt amable, moltíssimes gràcies,
D'acord.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Bona tarda. És el director de mobilitat. Ha de ser molt difícil, no, Gerard, fer aquesta feina?
Ha de ser molt complicada, com el que parlàvem l'altre dia del tema de les terrasses, que plogui a gust de tothom.
Clar.
És molt complicat.
Home, el Pol, aquí és interessant el Pol, perquè clar, el Pol Torrents és responsable d'àrea i producte de Yamaha Espanya. Per tant, els temes de mobilitat són temes que t'interessen molt, m'imagino, no?
Sí, és un tema que està a l'ordre del dia. Primer, per motius naturals, dèiem cap on van les marques i quin tipus de vehicles ofereixen per les ciutats, i després perquè al final doncs la mobilitat dins una gran ciutat, personalment penso que és algo molt complex, perquè és on conviuen tot tipus de persones i, i diferents interessos, no? I aquests tipus de mobilitat diferent, doncs cadascú els ha d'entendre d'una manera molt personal.
Estic pensant que tinc representat aquí motos i taxis.
Sí.
És un conflicte,
Bueno, a veure, tinc que dir que si no fos per la quantitat de motos que hi ha a Barcelona, si cada moto fos un cotxe, cuidao, Vull dir, estaria tot bastant més
gràcies
del que està, Vull dir que... No, ara una miqueta la guerra és més amb les bici i els patinets, Ara ens hem tornat a fer amics i ara...
Estic d'acord. Sí. Les bicis i els patinets han fet bona la convivència entre taxis i no?
Exacte. Sí, és així. Al final... Tu em corregiràs, Cristian, però em sembla que a Madrid la moto està permesa al carril, circular al carril taxi, i a Barcelona encara no ho hem aconseguit. No.
Però hi ha molts que no ho saben, això.
No.
Jo
no?
Sí.
Llavors,
No, i no ho dic per ningú. Però és veritat que veus moltes motos, no?, circulant pel...
Moltíssimes. Es fan campanyes regularment de perseguir la moto en el carril bus taxi, però són molt puntuals. A veure... No és correcte, però és veritat que hi ha carrils i carrils, també s'ha de dir.
Clar.
I també hi ha hores i hores, clar. Vull dir que...
També hem de fer una campanya perquè els taxistes pareu a les cantonades.
Bueno,
aprofitant la benentesa.
Sí. Tinc que dir sobre aquest tema que també depèn molt d'això del client, Ara que venim a parlar de clients, cuidao, que jo m'he trobat en situacions... Jo ja opto por hechos consumados,
A veure, què vols dir?
Exacte. València, entre Pau Claris i Roger Llúria. Abans d'estar pel camí discutint, dient-li disculpi, l'hauré de deixar en aquesta cantonada perquè no m'ho està en el trànsit, no discuteixo. Hechos consumados. Arriba allà i el deixo a la cantonada.
Almenys
que sigui una persona invident...
Ja entenem, si és una persona gran...
Jo crec que això ho entén tothom, Bueno, ja en que no, però normalment s'entén. Però sí, jo arribo i li deixo... Disculpe, que, hòstia, mire, no, és que aquí no podem parar. Però li dic en el moment, perquè si no ja és una discussió tot el
camí. Si ho prepares...
No, discussió tot el camí, segur. Vull dir, perquè la gent entén que el servei del taxi és de porta a porta, que és correcte, efectivament, es paga per aquest servei, però, bueno, hi ha llocs que... Si per fer 100 metres més o 200 el deixes bé i no molestes a ningú, és el correcte.
Avui el correcte és parlar de turistes. Anem a parlar de turistes. Abans deixeu-me que... Clar, anirem connectant amb el Mobile World Congress, perquè tenim tota l'activitat allà. I, a més, la Núria, em sembla, pel que em diuen, que està a punt, no sé si de fer o no, però a punt de conèixer una història xulíssima, no, Núria? Hola.
Hola, què tal?
Hola. Digue'ns.
Doncs mira, justament ara estic davant d'una de les propostes més increïbles d'aquesta edició del Mobile, perquè us pugueu fer una miqueta una idea del que us parlo. El que tinc davant és com una mena de simulador d'una nau aeroespacial, ¿vale?
Sí, sí.
Són un conjunt de seients amb protecció, com els que et trobes quan vas en un parc d'atraccions, en els quals tu puges i amb l'ajuda d'unes ulleres de realitat virtual tu et submergeixes en un veritable viatge per l'espai, perquè ho entenguem a grans trets. Llavors, podríem dir que aquesta experiència et porta cap al planeta del metavers, que per entendre precisament què és aquest concepte i que després, més endavant, si voleu, en parlem. Perquè si una cosa m'ha quedat clara en aquests tres dies de Mobile és que el metavers és el futur i és una autèntica bogeria, perquè ja us dic, a través del simple gest de posar-te les ulleres de realitat virtual, tu entres en un espai on convius amb avatars i pots fer viatges per l'espai, que al final diuen que és el futur. I d'aquí una estona, si voleu, podem parlar amb un dels encarregats d'aquest stand perquè ens expliqui més en detall com funciona.
I tant,
però
i tant.
El que ja us puc dir és que és una bogeria, perquè sembla que pugis en una atracció, per exemple, si ens posem el cap PortAventura, amb la protecció adequada, com si pugessis en una muntanya russa, et poses les ulleres de realitat virtual i a través d'una pantalla que hi ha just al davant d'aquesta mini nau aeroespacial, doncs et submergeixes en una nau espacial, en un univers totalment paral·lel i que diuen que pot ser el nostre futur.
Ja veus. Escolta'm, d'aquí una estona tornem, Núria, efectivament, a veure en què consisteix aquesta cosa. Moltes gràcies. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Fins ara, 5 i 21 minuts. Hi ha dies o hi ha nits, Gerard, en els que t'agradaria que tot plegat fos una realitat virtual, treure les...
Al final ens haurem de plantejar obrir un restaurant al metavers, aquest.
No sé com menjarà la gent allà, això no ho sabem.
Doncs mira, hamburgueses virtuals, no ho sé.
Bueno, i criptomonedes,
exacte,
no?
Exacte, i que em paguin amb bitcoins. Sí,
escolta'm, quan la ciutat, i ara ja això ja és un tema de conversa, quan la ciutat acull... Digue-li Mobile World Congress, digue-li Sonar, digue-li la fira que sigui. Això a vosaltres ho noteu directíssimament, no?
Ho notem tots moltíssim. I a mi el que m'apassiona és que quan hi ha aquests tipus d'events puntuals és tot el ball de comissions i de sobrecitos que hi ha a Barcelona, que això és un espectacle.
Ball de comissions i sobrecitos?
Sí.
Ens ho expliqui vostè, sisplau.
Un de mi.
Sí, bueno, el Cristian també t'ho podrà explicar.
Jo,
també.
Jo el taxi he vist pocs, eh?
Sí?
Però, a veure, comissions i sobrecitos.
Sí,
però
sí.
Què vol
sí.
dir això?
Doncs hi ha restaurants que si em portes el grup de Nokia a sopar, doncs si consumeixen tant, doncs jo pago 100 euros.
Ah, sí? Clar. Ah, o sigui, hi ha una connivència entre restaurants i taxistes?
Taxistes, turoperadors, hotels...
Ah, sí?
Sí.
Sí.
Hi ha algun restaurant de Barcelona, que no di el nom, però que si que abans andaven segellant i quan portaves 10 persones et convidaven ells a dinar, tu.
Ah! Correcte, el C. Vam estar parlant amb el teu company Toni la setmana passada.
Sí? El tenim a prop, eh?
Vull dir. El tenim a prop, sí, el tinc a prop.
Déu-n'hi-do, o sigui, teniu controladíssim el tema vosaltres, eh? Sí, clar, es nota que formeu part d'aquest ADN una mica de la...
Bueno, i que
la legalitat sobre el turisme.
No, bueno, i que la sinergia entre el taxi i l'hostaleria és molt forta.
Sinergia.
Si ells treballen, nosaltres treballem i al revés.
Jo penso que el tracte és si una persona busca, poso un exemple, una marisqueria que estigui bé en una zona determinada de la ciutat...
Un exemple així, random, eh?
A l'atzar totalment, i si tu en un lloc et tracten bé, pues, i és correcte el lloc, evidentment, no el portes a un lloc que no val la pena, eh? Vull dir, no crec que...
Deixa'm preguntar-te, què significa si a tu et tracten bé?
Si tu, en aquest cas, pues, cada 10 clients que portes et conviden a sopar... Doncs, bueno,
el sobrecito, que és correcte. I el sobrecito que deies, Gerard? És a dir, es paguen diners, es paguen comissions per portar gent.
Sí, evidentment. O sigui,
jo ho entenc, eh? Diríem, exacte, que em sembla lícit, no?, d'alguna manera.
Hi ha dos tipus de comissions, les legals i les no legals. Si tu fas una comissió legal, doncs la persona que li dones la comissió t'ha d'emetre una factura d'aquesta comissió i amb el seu IVA pertinent. Què passa? Que moltes vegades les persones que porten gent... No poden fer factura perquè no són autònoms o no tenen una empresa.
Clar.
Llavors, doncs, va tot amb sobres. I quan dic sobres, doncs són diners amb efectiu.
Ja veus, eh?
En Toni ens va comentar la setmana passada que, en aquesta suposada marisqueria, deia que li havien donat, segons ell, menjar del dia anterior. Estava una mica com... Es queixava de dir, no m'han acabat de tractar bé.
Pot haver arribat això, també, sí.
Pot haver arribat, sempre presumptament.
I disculpeu-me que no ho vaig escoltar la setmana passada.
Ah, no.
Prometo que ho he tret de casualitat, eh? Vull...
Mira.
Que...
Déu-n'hi-do.
No, això vam parlar...
Això sí que em consta, sí. Vull dir que...
Presumptament.
presumptament.
Tu tens aquest tipus de tracte? Si puc preguntar, no s'hauria de fer una pregunta com aquesta, Cristian.
La veritat que jo no. Jo personalment no.
No em fa cara.
Corre por ahí aquest tipus de coses, però jo la veritat que no. I, de fet, una cosa és per mi és claríssima. Vull dir, si una persona et diu que li recomanés un joc, tu li, evidentment, aquell lloc té que ser correcte on el
clar,
portis.
Clar,
si després
clar.
Aquell restaurador té un detall amb tu, però, escolta, això ja és un tema a part, eh? Però, home, evidentment...
Sí, és que si la lies, igual aquella persona no et torna a trucar.
Professional per sobre de tot. Vull dir, a veure, això és el primer, està clar.
I amb els hotels passa més encara, perquè si el recepcionista, en aquest cas el conserge de l'hotel, recomana un lloc per interès, però aquell lloc no està bé, la mala experiència és tant amb l'hotel com amb el restaurant. Llavors, ells els interessa quedar bé. No, mai recomanaran una cosa que no estigui bé correcta. Eh?
Les 5 i 25 minuts. Això és el que genera el turisme quan entra, en aquest cas, restauradors, taxistes, teatres, hotels, imagino una mica tot plegat. L'altra cosa és el que provoca el turisme, els vostres negocis. I hem pensat que un lloc al qual havíem de fer referència necessàriament són els hotels. És per això que hem convidat avui el responsable de comunicació de l'Hotel Majestic de Barcelona, Santiago Martín. Què tal, Santiago? M'havia semblat, eh? M'havia semblat de... Saps allò quan estàs fent una cosa i ja dius, no anem bé aquí? No? És a dir, quan portes el plat i dius, no surt fum?
Exacte.
Saps? Què? Com és el turista de fires com el Mobile, com a client?
El congressista Mobile és bastant peculiar, eh? És un turista molt... O sigui, és que no és turista, al final és un congressista i venen per feina. Al migdia... estan enganxats literalment a tablet, mòbil, ordinador...
Home, el seu cas està gairebé justificat, no?
Sí, correcte, però vull dir que és el terme aquest de workaholic, no?
Sí.
El dia enganxats treballant. Però llavors a la nit és molt curiós perquè, bueno, si vos t'explico una anècdota molt ràpida...
Sisplau.
Ells fan diners de moltes maneres. I a mi m'apassiona que puguin fer molts diners mentre estan sopant.
Yeah.
Però diners no per l'empresa, és a dir, no és que estiguin treballant per fer aquests diners, sinó que són diners per ells. És a dir...
Les autocomissions i els autosobrecitos, vols
correcte,
dir?
Correcte.
Ah, sí?
Sí.
I això en què es nota?
Jo abans treballava en un restaurant, abans de la pandèmia, abans sí. d'estar al Pepa Tomate,
sí.
i teníem molts clients congressistes, moltíssims. Fèiem grups de 60, 70, 80, ens reservaven tot el restaurant.
No seria una marisqueria.
No. I què passava? Que ells ens venien, no agafaven cap tipus de menú ni res, no volien res establert, perquè volien que la compte fos el més gruixuda que possible, perquè venien tres empreses diferents del sector comunicacions. Què passava? Que la compte pujava, me'n recordaré sempre, 6.000 euros, la taula.
Sí.
I eren tres empreses, van vindre els tres representants de cada empresa i m'han dit jo et pago 2.000, jo et pago 2.000, jo et pago 2.000. Perfecte, però ara el tíquet de 6.000 me'l fas per tres. Me'l fas tres còpies del tíquet.
Amb la qual cosa s'embutxacaven.
Amb la qual cosa, per estar només allà sopant i passant-s'ho bé i portaven una
carretera
espectacular... I el vi, sisplau, més car que tinguis, i la carn la més cara que tinguis, i tot perquè volien que fos ben grossa la d'allò, doncs per estar allà sopant van guanyar 4.000 euros cadascun.
Jo
perquè
veus.
El tiquet de l'empresa van passar el de 6.000 i no.
Jo hi ha dies que fent el programa no guanyo, això.
Algun dia no.
Algun.
En petita escala passa en el taxi, això, també.
En quin sentit, això?
Jo recordo quan abans te fèiem tiquets manuals, que ara ja la majoria d'empreses no els accepta, perquè són de taxi de la impressora.
Posi 30 en comptes de 10.
Exacte, et deien, sí. Posi 30 en comptes de 20, no, 10, bueno, igual és massa diferència... I tu deies, ah, bueno, fantàstic, m'ha donat una propina de 10 o 20 euros, i et deia, no, però vostè cobra i va posar el taxi.
Ah, sí, clar.
Collons.
Que fort, no?
Collons.
Sí. Que fort.
Com ho quadro, jo, això?
No fotem, no, evidentment. No participaràs en una estafa a l'empresa, tu. No. Escolta.
El Pol i jo ens ho mirem tot una mica, bueno, també l'Oriol, una mica espectadors aquí, perquè, bueno, jo no sé si tu tens algun tipus d'anècdota al respecte. Sembla ser que sí.
No, mirava una mica per sobre, perquè avui tenim, doncs, el Christian, que és el transport, que porta el client de l'hotel al restaurant,
sí.
que hi ha en Gerard, i jo vaig estar un temps en un hotel aquí a Barcelona, fa molts anys,
sí.
i això de les comissions, hòstia, era un sobresou, eh?
Tu també.
Bueno, al final la gent que està a la recepció té l'opció de redirigir el client que té el seu hotel al restaurant que ell cregui convenient, perquè el client s'obre i et demana informació i et demana assessorament.
Ja veus.
I evidentment, doncs, hi ha aquest submón de...
Caram, que lògicament forma part d'iniciatives personals, eh? O sigui, evidentment, moltes vegades... Vull dir, per desvincular-ho de cap hotel en concret que a nivell de direcció faci això de manera conscient. No, és
més,
conscient.
Hi ha molts hotels que tenen completament prohibit clar, la política d'empresa.
Clar, per això ho dic, no?
I te diré el cas de Marriott, que és una cadena molt famosa, que ho té completament prohibit, però sí que a vegades hi ha algun que diu, ei, doncs jo...
Bueno, ja, però no, per això deia, ho citaven en l'àmbit personal, perquè segons vagis pujant de categoria un hotel, l'última cosa que li interessa és una publicitat d'aquest tipus. Sí, digues, Pol, i me'n vaig al telèfon.
La política que teníem nosaltres era un hotel a Passeig de Gràcia i era una política totalment legal, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, és el que deia en Gerard, es feia la factura corresponent, es portava el control de totes les comissions...
Ah, ok.
Sí, sí, vull dir que era...
Ah, era un dels serveis que oferia l'hotel, per
sí,
tant,
sí,
no?
Correcte. Sí, sí, sí.
Ok. En qualsevol cas, no ens movem del món dels hotels. A mi m'agradaria conèixer anècdotes de com es comporta la gent. Bueno, aquesta ja l'hem vist, eh? Ens acompanya ara sí Santiago Martín, que és responsable de comunicació d'Hotel Majestic. Santiago, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs? Tot bé?
Molt bé, perfecte.
M'imagino que aquests dies amb el mobile, amb allò del cartell d'exaurides habitacions, en aquest cas, no?
Sí, sí, recuperant l'activitat del 2019, que no la veiem en aquests dos anys.
Que ja tocava. És fàcil treballar amb gent que ve a treballar un esdeveniment com el mobile?
Doncs la veritat és que és un client molt fàcil, perquè arriba a l'hotel només... Bueno, està a l'hotel només per dormir, esmorzar i marxa, o sigui que... estem plens, però tenim poca feina.
Ja. És aquell client també d'última hora de la nit, no? M'imagino, o què?
Sí, també.
No? Que el veus al bar arribar, uh-huh. A fer una copeta justament abans d'anar a dormir, no?
Uh-huh. Sí, correcte. El bar sí que és un servei que sí que funciona molt bé aquesta setmana.
Fantàstic, fantàstic. Alguna anècdota, alguna història que t'agradaria remarcar sobre el que és el comportament dels turistes com eren a dormir a Barcelona?
Doncs és que, bueno, aquest client és un client molt seriós, que viatja normalment de manera individual i que bueno, que passa poca estona a l'hotel. No tinc cap anècdota així divertida per explicar. La bona notícia és que estem plens des de diumenge,
sí.
Que tenim clients de tot el món,
sí.
Que han fet les reserves a través de les seves empreses o són empreses que estan a la fira i que han convidat els seus millors clients i han escollit el Majestic per allotjar-los
sí.
I bueno, no s'aixequen molt d'hora, esmorzen molt ràpid i marxen.
El client perfecte, vaja.
Sí, sí, la veritat és que ja ens agradaria tenir més congressos d'aquests al llarg de l'any.
Molt bé, et posarem en contacte amb el senyor Collboni de l'Ajuntament, eh? A veure si...
Molt bé, perfecte.
Si creem una cimera o alguna cosa. Moltíssimes gràcies, Santiago. Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies, adéu, bona tarda. 2 minuts passen de 2:45. Així, Pol, que havies treballat a hotels.
Una temporada, molts anys, sí, quan era jove.
M'ha semblat sempre interessantíssim el mundillo d'un hotel, no? Perquè, clar, és gent que arriba com el taxi, una mica, no? És a dir, gent que arriba a una ciutat, que per tant té unes hores... No, d'acord que treballi, però després té unes certes hores d'esbarjo, amb tothom fora, amb tothom lluny, no? I, bueno, és interessant, no?
És curiós, perquè el mateix client, doncs, és el que deia en Gerard abans, el mateix client et pot oferir diferents... facetes. Al matí està treballant, però a la tarda, doncs, o al vespre ja no.
I segons va passar al vespre, cada vegada treballa menys, no, diríem?
Sembla.
I en condicions més divertides, no? Perquè quin era? Quin gest estaves fent ara, Gerard? Que era el de beure una mica, no?
Exacte, s'ho passen bé, però està bé.
Sí, no, i tant.
Està bé.
I tant. Això, Cristian, ho explica molt als taxistes. De que la mateixa persona l'agafes al matí, a la tarda o a la nit, i és com agafar tres persones diferents, no?
No, per suposat. L'ambient de la ciutat no té res a veure. El ritme de primera del matí, quan la gent va treballar, quan porta els nens al cole... durant el matí fins i tot, l'hora dels dinars, la tarda o la nit, absolutament res a veure. Són dos mons completament diferents, i tant, i tant.
Escolta, el client del mobile, estem veient que des del punt de vista de l'hotel és perfecte. Mm-hmm. Des del punt de vista del Pepa Tomate, del Gerard, mm-hmm. també diu que fantàstic perquè arriba allà i té la tablet, fa poc soroll, menja, va ràpid i se'n va, no?
Correcte.
Això.
I consumeix amb alegria.
Consumeix amb alegria.
Sí, sí, gasta. Mengen bé, però normalment venen amb algun client, llavors volen quedar bé...
Clar.
I demanen més del compte, si són dos demanen per quatre. Sí, fent aquesta
cosa. Ah, sí? Aquell dinar generós.
Sí, sí, sí.
No, de deixa't estar, va, demanem
exacte,
de tot una
exacte.
Mica.
I res d'una copa, no, una ampolla i una altra. Sí,
ah, sí?
Sí, 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 sí.
Hi ha gent que demana, mirant els preus, però, clar, nosaltres, com hi ha dies que no guanyem els 4.000 euros dels que parlava abans, doncs ens mirem els preus una mica, no? Però hi ha gent que mira els preus a l'altra banda, és a dir, d'agafar allò que és més car perquè és més car?
Ells són un cas, no tots, vull dir que ara estem generalitzant molt, però sí que hi ha casos que a vegades per això, per el que t'he dit, per voler guanyar una mica més, que la compta sigui més grossa, o a vegades perquè es pensen que així estan tractant molt millor el seu client, i és clar. A dir, doncs no, tens un vi de 200 euros, doncs aquest. Sí.
Que fort. Quin és el vi més car que tens a...
No, nosaltres tenim preus molt continguts. El més car que tinc són 19 amb algú.
Oh, que bé.
Sí, 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 sí.
Que bé.
Sí, no, no, tenim preus molt continguts perquè som un restaurant local i el 90% del nostre públic és local.
Clar.
Però on estava abans tenia, doncs, tenia Vega Sicília, tenia aquest tipus de coses i vinga.
Déu-n'hi-do, no? A veure, si pensem en la ciutat i pensem en turistes, allò, que tenen unes hores d'esbarjo i que volen saber de Barcelona, doncs ens imaginem els turistes que van a les Rambles, no, Cristian? Miro el Cristian, que és el taxista, que és aquí porta a la gent als puestos. On van els turistes? A les Rambles?
Sí, i totes les nostres...
La Sagrada Família?
Sagrada Família, Parguell...
Sí, em dir-te que jo he vist que a prop de la Sagrada Família hi he vist poca gent aquesta setmana per allà, no?
Jo el cap de setmana vaig veure bastant turista.
A la nit parlo, eh? Quan surto amb el gos.
No, a la nit no.
Poqueta gent, sí.
A la nit no, o sigui, durant el dia es veia.
Molt bé, Sagrada Família, Rambles, què més?
Parguell.
Parguell.
Parguell és un altre punt emblemàtic.
Sí.
I es mouen bastant per Montjuïc, també.
Ah, sí, Montjuïc.
Sí, sí, pels jardins, per això també es mouen bastant. Sí, sí, és curiós, però tota la zona del port, evidentment, tota la zona de la Barceloneta, Barceloneta...
I a la nit?
A la nit, sobretot, Port Olímpic.
Sí.
És la zona guiri per excel·lència. Vull dir, la zona de Diagonal cap a dalt és més nostra, no? I la part de baix és molt més guiri. Però bueno, una mica de tot, una mica de tot. Jo crec que també depèn una mica del perfil d'edats i condicions econòmiques i això també. Eh?
Agustín, què tal? Bona tarda.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo estás?
Súper bien.
Súper bien.
Encantado de estar aquí y que habéis pensado en nosotros.
Pues fíjate que me han hablado de las Ramblas, me han hablado de Montjuïc, me han hablado de Sagrada Família, no me han hablado del tabla flamenco.
Bueno, pues aquí, por eso estoy aquí.
Vamos a hablar del tablao flamenco. El tablao de Carmen, ¿no?
Sí, el tablao de Carmen, que muy rápido, o sea, es un local cultural, o sea, que se ha creado en homenaje a Carmen Amaya, que es familia un poco de las dueñas, y es un sitio que se ha creado, o sea, se ha decorado y hecho para ser un tablao.
Disculpa una curiosidad ante todo. No acabo de situarte entre Cádiz y Sevilla por el acento.
A ver, yo soy de París. pero he caído...
¿Qué haces liado con
no
esto?
No lo sé. Me encantó el flamenco. O sea, es una cosa que me apasionó y entré en este mundo. La verdad es que todo el mundo gitano me ha acogido muy bien, no sé por qué, por hecho de ser francés y poco a poco pues he hecho producción, he hecho manager de artista durante años y he acabado en el tablao, o sea, me he hecho amigo con las dueñas del tablao.
¡Ah, qué suerte! ¿Y qué haces en el tablao?
Pues lo gestiono, básicamente, o sea, haciendo de todo. O sea, que es un negocio, o sea, es un sitio cultural, pero es un negocio que vivimos principalmente del turismo, por supuestísimo, y es un sitio con un cierto nivel, o sea, que es caro, o sea, la mayoría de nuestra clientela pues son empresas y pues gente suelta que va en hotel de 4 o 5 estrellas.
Sí.
Y nada, pues damos
está muy bien, ¿no?
un servicio a la altura, evidentemente.
Los turistas que van al tablao, ¿qué buscan? ¿Cómo son? ¿Cómo se portan?
Buscan, o sea, primero es una inquietud cultural, o sea, que son gente con un cierto nivel, o sea, no es el turismo que siempre, cuando se habla de turismo, siempre es pejorativo, pero en este caso no. O sea, uh-huh. Son gente que con un alto nivel económico y también una inquietud de qué es el flamenco, o sea, que es una cosa que es única, que se puede ver solo en España. Sobre todo en Barcelona, pues en un nivel muy alto a nivel artístico, porque o sea, toda la comunidad gitana que hay en Barcelona, pues la mayoría son todos artistas. Y ahora, pues nosotros, por ejemplo, estamos, o sea, evidentemente somos fan de flamenco, conocemos los artistas y transmitimos esto. O sea, somos hombres de, o sea, businessman, pero también nos gusta pues ver flamenco, o sea, que es una cosa que aprovechamos, o sea, lo aprovechamos cada día y lo transmitimos a los clientes. Entonces, y luego pues tenemos muchas empresas, lo que decía antes, que son básicamente, les encanta venir al tablao porque pues están en viajes de negocio y pues están todo el día juntos y luego pues la cena de empresa que es un...
Claro, pero estaba pensando, cuando la gente llega al tablao, llega después de todo un día de trabajo.
Exacto, entonces imagínate...
Espera un segundo. Mira, aquí el francés,
sí,
¿eh?
Sí,
o
no,
sea, cómo le ha cogido...
Bueno, tú tienes más energía que yo, tío.
Bueno, déjame, hombre, que el programa es mío.
Venga,
gracias, ¿eh? O sea, el señor llega, o la señora, después de todo un santo día de trabajar, ¿no? Después de haberse subido al taxi de Cristian, haber pasado por el Pepa Tomate, haberse comprado una moto, en el caso que sea suficiente, ya después de todo el día, cuando ya no tiene que trabajar más, entonces se acerca al tablao, ¿no? Me imagino que ahí la gente va a relajarse. No sé si de alguna forma eso es poner en contacto con, en parte, una parte un poco más gamberra de ese turista.
No. O sea, piensa que, o sea, es verdad que hay gente que viene para relajarse, pero piensa que la gente que viene, o sea, sigue en el mood, o sea, vamos a trabajar. O sea, yo voy al tablao con mis clientes.
Ah, ok.
Entonces, claro, o sea, invito, o sea, por ejemplo, Huawei, por ejemplo, nos está llevando un montón de clientes, o sea, son gente de China, pues que nos llevan, pues, africanos, gente de Tailandia, gente de Brasil, o sea, esta semana, por ejemplo, y pues todos, o sea, vienen con sus clientes. Entonces, el tablao es perfecto porque no tienes que hablar durante la cena, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que...
Ah, cierto.
Queda súper bien.
Oye, no tienes que... Eso es muy interesante.
No,
lo que
es que es
de
verdad.
Claro.
Es una verdad. O sea,
claro.
Y además, o sea, es un restaurante donde ves un espectáculo. O sea, es como... Te sientes súper cómodo. O sea, no es un teatro que apagamos las luces todos callados. No, te puedes beber tu vino y mirar el espectáculo, que está muy bien.
Tú eres de París, ¿no?
Yo soy súper París, súper familia, todo. Yo tengo todo el kit.
¿Hay muchos Agustín en París?
No. De mi generación no, pero de la generación de 12 años sí.
¿Ah, sí?
Sí, no sé por qué.
Interesante, ¿no?
Sí.
No havia conegut mai un francès de París, no sé vosaltres, que es digués Agustín.
No, és Augustin, però no lo podràs pronunciar.
No,
a ver.
Augustin. No, impossible. A veure, fem una prova. Cristian, com se't dona el francès a tu?
Doncs la meva mare és nascuda a França, però sí, però la verdad que no sé nada.
A ver, ¿puedes repetirlo de cómo...
Augustin.
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 Bueno, 8 sobre 10.
Bueno, 8 sobre 10 està molt bé. Pol, a veure, fes una prova tu, home.
Estic obligat, oi?
I tant, perdona. Ho sé que no era el que tu buscaves venir avui a la ràdio, però...
Programa seu.
Augustin.
Augustin.
Oye, muy bien.
I tu, Cristi?
Augustin.
Sí, bueno, es que el francès és igual que el català. O sea, jo puc parlar el català també.
Però... No, ho he notat. O sigui, sí. Només entrar, quan has entrat, dic, aquest senyor segur que parla català també. Anem un moment a la Mobile World Congress, perquè la Núria ens havia promès emocions fortes i un accés al metavers. Explica'ns, Núria, una mica on estàs i amb qui estàs.
Hola de nou. Mira, doncs ara mateix estic amb en Sen Jan, que és comunicador de l'estand de Telecom, que és on es troba aquest tipus de nau aeroespacial. Com et deia, ell és el comunicador i ens ha fet un lloc als mitjans per entendre més o menys què és aquest món del metavers. 5 cèntims abans de donar-li pas. El que tinc a davant, jo n'he pogut ja pujar, que ha sigut increïble, és en una mena d'atracció, amb un cinturó, la protecció adient i amb el simple gest de posar-te les ulleres, doncs tu entres en aquest món del metavers i que ara en Sen Jan ens explicarà perquè tots ho puguem entendre una miqueta més.
Mm-hmm. Hola, soy Sen Jan de SKT. Primero se sientan los sitios.
Sí.
Y se pone cinturones. Y la última es... se ponen gafas de realidad virtual y luego van a metaverse y... pueden ver en el futuro por metaverse.
O sigui, el que m'explicava en Sen Jan,
sí,
perquè li costa una miqueta parlar i entendre l'espanyol, però els grans titulars és tu puges en aquesta mena de nau aeroespacial, et poses les ulleres de realitat virtual i tu el que veus a través de les ulleres és el futur, que al final és el metavers, no? Aquesta realitat on tu convius amb avatars, on veus cotxes que volen. És a dir, un futur que potser és més present del que ens pensem i que a través d'aquesta nau aeroespacial tu ja pots formar part d'aquest futur i notes dins teu l'experiència sensitiva com si fos real però sense moure't del lloc.
Veritablement espectacular. Deixa'm dir-te, Núria, que has aconseguit aquesta setmana. Estàs aconseguint que tots plegats et tinguem enveja, francament. Continua disfrutant. Seguim demà. Moltes gràcies, Núria.
Perfecte, moltes gràcies.
Un petó, bona tarda. Adéu, bona tarda. Bring the action. When you listen to the club. Jo no estic d'acord que hagin estat aquests els titulars. A mi m'agrada, jo crec que, Gerard, que això ho podríeu aplicar al Pepa Tomate quan arriba la gent, dir-li com ha dit aquest senyor. Primero, se sientan los sitios.
Exacte, correcte.
Se sienten los sitios. M'ha encantat aquesta frase.
Pintrones.
No? Primero, se sienten los sitios. M'ha agradat molt, m'ha agradat molt. Escolta'm, Pol, això del metavers a les grans empreses, com Yamaha, per exemple, us està tocant molt? És a dir, perquè sembla que és un univers en el que aquests moments tothom té com... d'alguna manera l'obligació, entre cometes, d'haver d'estar, no?
Jo a nivell personal t'haig de reconèixer que sóc un enamorat de lo rústic i tot el món rural, i tot això em costa una mica, però sí que és veritat que a nivell de negoci, tard o d'hora ens hi haurem d'anar posant.
O sigui, millor una moto de trail que una carretera.
Millor una moto de carretera i al cap de setmana tenir un ATV, un quad, per treballar a la finca.
Ah, clar, és que tu tens bé, clar, és que tu tens xollo. O sigui, això està molt bé, no? Això està molt bé. El client que se'n va comprar motos és un client... No sé, això és una tertúlia de clients. No sé si és un terreny abonat per l'anècdota.
Bueno, jo penso que al final no podem generalitzar el client d'una moto, perquè al final la utilitat que té una moto són moltes. Uh-huh. Podem trobar la part de la mobilitat, com dèiem al principi, a primera hora, o la part doncs, de més lleure o oci, o inclús competició. Al final, el concepte d'una moto és molt versàtil.
Clar. Estava pensant si d'alguna manera la irrupció dels patins, les bicicletes elèctriques, tots aquests elements que estem veient per la ciutat, en realitat, per qui són la gran competència és per la moto.
Mira, ara que ho comentes, Toni, fa uns mesos parlant amb el jefe, amb el director, vam veure una publicitat que deia nosotros te ofrecemos un patinete y no te vendemos la moto.
Que bo. Ostres.
Vaig haver-me de treure el barret, no?, i reconèixer que la creativitat era exquisita. Però sí, estan fent mal, però no de forma sana, perquè al final, si són vehicles que han d'estar doncs, homologats i han de portar unes llums i han de portar unes característiques i una placa de matrícula i estar registrades i tenir una assegurança, endavant.
I un carnet.
Benvinguts al mercat.
I un carnet.
Però home, si no, estem jugant amb diferència de...
I no només això,
d'igualtat,
eh? No, però no només això. És a dir, perquè, efectivament, i em poso seriós un moment, perquè jo crec que l'ocasió ho mereix. És a dir, quan veus, hi ha gent que fa un ús magnífic. Jo crec que la majoria de gent fa un ús bo del patinet i de les bicis i de tot. Lògicament, amb qui et fixes sempre? Amb el que no ho fa. I a vegades veus gent amb patinets. L'altre dia m'explicaven que es trucaven patinets perquè corressin més. I te'ls veus pel carrer Aragó.
Sí.
Pels carrils centrals del carrer Aragó, sense casc, que dius, és que això no és la multa. És que com caiguis, el més fàcil, no, Cristian, tu que vas en cotxe tot el dia, és que un cotxe et passi pel damunt, no?
No, i tant. Són els primers que es fan mal, vull dir que... El tema és que tothom té dret a moure's de la forma que cregui convenient, només faltaria, i tot aquest tipus de nous actors a la mobilitat són necessaris, estan bé, perquè tots estem d'acord que el vehicle privat ha d'acabar perseguint-se a les ciutats i desapareixent amb la mesura que es pugui, però evidentment tothom té que tenir drets i obligacions. Hem de conviure tots, per tant, o hi ha una regulació eficaç i es persegueix, o si no, malament.
Què lleig ha quedat que estava explicant això tan seriós i jo he rigut. Saps per què? Perquè he vist una anècdota teva d'aquesta setmana que m'ha agradat molt, amb això de que la gent confon l'import del taxímetre amb el dial de l'emissora.
Sí, 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 sí.
I que si portes posat Ràdio Estel,
sí.
Com és 106.6 a Barcelona...
Clar, sou molt cars. Si fos una miqueta més baixa encara, però sí.
Què hem de ser? M80... Ja no existeix M80, ara són los 40 clàssic, em sembla, no? Los 40 clàssic. Si som los 40 clàssic, va bé.
Exacte. Si fos una vegada, quasi no donaria importància. Diria, mira, és una persona que està despistant.
Molta gent es conforma amb això?
És que passa habitualment, i parlat amb companys passa habitualment. D'arribar al lloc, allò, la típica persona que ni es fixa amb el taxímetre, arriba al lloc, aixeca la mirada i veu, ostres, 106,60, tu.
Lo bueno se hace pagar, Cristian, no els has de dir.
No, aquí és el turista aquell que diu, póngame 250, no? Hágame un recibo, no?
Ja et pot passar de tot, que t'acusin que sigui que l'estàs robant, de que no entenguis què està passant, perquè tu veus allà 10 euros i l'altre diu que és caríssim, i, bueno, i al final pues, li has de dir que és la ràdio, i moltes vegades posen vermells com un tomate. Vaja.
Que fa la mà, no? Exacte, no? Diu, ai, és que estic com una pepa, m'he posat com un tomàquet, no? Mira, oh, que dolent, per favor. Agustín, me dicen que te tienes que marchar,
sí,
no?
Sí.
hay 50. En cualquier caso, bueno, bienvenido. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el tablo de Carmen?
Hace como 6 años.
Ah, 6 años. Sí, yo bienvenido, digo.
Pues. Oye, solo para la realidad virtual, o sea, que aquí en el tablao es de verdad, o sea, hueles los bailadores, o sea, te puedes, o sea, es de verdad, o sea, no es virtual.
No sé si es una buena publicidad, hueles los bailadores. Hombre, en el primer número aún tira. Bueno, en el final de fiesta a lo mejor, buenísimo. ¿No?
Oye, no, quiero decir que es muy importante vivirlo.
Claro.
Que es algo que no puedes mirar en un video. ¿Sabes?
Claro que sí. Oye, ha sido un placer de verdad. Bienvenido.
Oye, muchísimas gracias.
No, quítate los auriculares. Que te estaba viendo que te levantabas ya con los auriculares puestos. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Estem a 11 minuts de les... Ens ho estan canviant tot això ja, eh? O sigui, el director del tablao de Carmen és un francès de París.
Però a mi em sembla bé, això.
Oi, a mi, no? Està canviant tot, no?
A mi em sembla molt bé que al final el moment de la globalització es tracta una miqueta també d'això, eh? Que no hi hagin... Per què una persona francesa no pot sentir el sentiment aquest?
Certament.
I tant que sí.
Certament. Encara hi ha molta cosa, molta gent que demanen el tablao, el flamenco?
Sí, Déu-n'hi-do. I a nivell de turistes és veritat que és el que li deia, eh? Hi ha una part molt cultural, eh? Gent, o sigui, que vol conèixer la cultura, que igual no és tan pròpia de Catalunya, però al final quan ells venen aquí, doncs, bueno...
A nosaltres ens passa, no? El restaurant ens passa el mateix, que la paraula clau de molts turistes és, bueno, què és lo típic d'aquí?
Clar.
Dir, recomana'm...
Però en general el mateix que fem nosaltres quan anem de viatge.
Correcte.
No? És que...
Avui, per exemple, tenia uns clients anglesos, britànics, i em deien, avui fora de carta, doncs tenia una truita oberta de botifarra d'ou. Molt típic de dijous gras.
Truita de botifarra d'ou?
Oberta, sí, de botifarra d'ou, amb alls tendres i mongetes de Santa Pau. Molt
bo. Què dius, home? Llavors, però això sí. Està molt bo, no?
Està molt bo. Està ja molt veus. Bo. I llavors anava amb un noi que era d'aquí a Barcelona, que era com una espècie de guia, i llavors deia, bueno, us voleu endinsar en Deep Catalonia? Ens endinsant Deep Catalonia. I em va fer molta gràcia, i va dir, ostres, doncs sí, Deep Catalonia, perquè... i ella encantada. Ah, sí, vull conèixer més, explica'm què és això del dijous gras. I, bueno, m'ha semblat molt, molt maco que la gent s'interessés per a nosaltres i no només per les braves i els xoritits de la sidra.
Clar, anava a preguntar això. És a dir, que quins són els plats d'alguna manera més demandats quan algú ve de... Hola, Oriol, de nou, eh?
Bones.
Quan algú ve de fora, no?
Braves, calamares, pan con tomate...
I per què no feu paella?
Paella també.
Bueno, paella.
Tenim pa fideuà, tenim un arròs de... A l'estiu el tenim del senyoret.
I el pernil, suposo, no? També?
El pernil també el demanen molt, correcte.
Sí?
Sí, són els típics.
I sangria per veure, no?
Sangria que no falti, correcte.
I el Rioja també és molt famós.
El què? El què? El Rioja?
El Rioja. Jo quan, a vegades, per feina que rebo visites de japonesos, el primer que et demanen és pernil i Rioja.
Ah, clar, però escolta'm una cosa. Si és que jo no he caigut, que tu tens una altra experiència meravellosa, que ets l'anfitrió del turista.
Bueno,
a vegades sí,
a vegades, no? Toca, a vegades toca.
Ui, ara s'ha posat nerviós. Em sembla que té menys ganes de parlar d'això. O m'estic equivocant, Pol.
Rayo Estel s'ha met a Japó, no?
No.
Vale. Endavant.
No. Ni parla en català, tampoc. Vull dir, no t'amoïnis. Però, escolta'm, això ha de ser tot un compromís, no? En aquest sentit, per exemple, el que explicava el senyor del tablao fa un moment de portar-los a un sopar espectacle en el que no et cal parlar durant el sopar, a mi això m'ha semblat, vaja, ho hi entes també, perquè deu ser una mica, entre tu i jo, una mica pesat a vegades, no?
No. Si t'agrada la teva feina, ho fa...
Bravo.
El que sí que passa és que has de fer malabars a vegades.
Clar.
Presumptament no.
Què dius, Gerard?
Presumptament no.
No, home, és veritat. Jo, a mi sempre em diuen, quan jo dic que estic molt cansat, i em diuen, oh, però tu t'agrada molt la teva feina? I dic, sí, però si és com si t'agrada la llagosta i menges 37 llagostes cada dia. No? Hi ha un punt de sí, ens agrada molt la feina a tots, els que estem aquí, tinc la sensació, no?
És així.
Però, allò, en mesura, no?
Justa medida, sí.
I perquè després de tot un dia treballant, la cosa que a un no li ve de gust a les 8 del vespre és anar-se'n a sopar amb gent de fora, m'imagino.
I parlar de feina, seguir parlant de feina.
Clar.
Però no... si t'agrada la feina, ho fa menys...
Oi, tant.
Menys, diguéssim...
Dubtor. Menys difícil de pair.
Exacte.
I tant. Escolta'm, el públic del mobile, m'imagino, ja d'entrada, pensant només quan costa cada entrada, que no és un públic que se'n vagi de festa i després arribi a última hora, no és aquell públic de les 5 del matí, o sí?
És un perfil mig-alt, cuidao, també és veritat que molts li paga l'empresa, la majoria. Per tant, no, llavors, clar, llavors hi ha una miqueta de tot, cuidao.
I estic pensant que en el sector tecnològic hi ha gent molt jove.
Sí, sí, sí.
També,
sí.
No? Vull dir que és una combinació potent, no?
De fet, ahir vaig tenir una discussió amb un. Mira, aquesta no l'havia avançat. La roda ara mateix. Pel tema del famós robot Barman. Jo, hasta aquí hemos llegado.
Ah, sí?
Vull dir, ho sento, però...
L'altre dia vaig...
Jo ja me planto aquí.
Vaig entrevistar el senyor, eh? Vaig entrevistar el senyor, però em deia que és només pel vending.
Bueno, però tot
això no és competència.
Tot comença per aquí i acabem a la barra d'un bar veient el robot posant-nos els gintònics, tu.
Hem de parlar de la part que tenim tots de psicòleg. I aquí el Cristian sap del que li parlo.
Oh, sí.
Que el trajecte aquell de 7 o 8 minuts i t'expliquen...
Sí, sí.
I a vegades al revés, Avui m'ha tocat a mi ser el d'un taxista, M'ha fotut una xapa,
pobret.
Jo un dia... Hem d'acabar ja, però un dia em vaig inventar una conversa de telèfon.
Sí, aquesta me la vas
explicar. Te la vaig explicar,
sí,
no?
Sí, sí.
Ai, pobre. I... Tenia un, com un complex de culpabilitat, perquè tu imagina't, jo sol, claro... Ja.
¿Cómo cierra la bolsa?
Jo sol, i era perquè no callava aquell senyor.
Com les celebrities que va
pel carrer. No, saps què passa més? Jo treballava a la SER, en aquell moment, feia un programa per tot Espanya. I el senyor era oient de la COPE.
Hòstia.
I em va reconèixer quan vaig pujar al taxi. Una cosa... En fi. Si demà tenim temps, els hi explico. Però no ho crec, perquè tenim una actualitat bonica, bonica. Gerard, Cristian, Pol, Oriol, gràcies als quatre per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Senyores i senyors, demà tornem a les 3 de la tarda tot l'equip d'aquest programa. La Glòria Galeano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas, que acaben de passar un molt bon dimecres i ànim que demà ja serà dijous i tenim divendres a tocar. A les 3, aquí a Ràdio Estel, tot anirà bé. Fins demà. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo.
no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa de veneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat avenerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.